Benvingut, benvinguda al tercer programa del Barcelona versió original, un programa de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Et parla Roberto Díaz des de l'estudi de Ràdio Maconda en la biblioteca Javier García Márquez del districte de Sant Martí. Et recordo que el Barcelona versió original és un programa col·laboratiu i de proximitat que vol apropar-te a aquelles històries no tan conegudes dels barris de la nostra ciutat. Històries quotidianes que han tingut lloc a ben a prop i que potser no coneixes. Doncs bé, nosaltres volem que les coneguis a través de Ràdio Maconda. Per fer-ho, baixem al carrer a fer barri i donem veu als veïns i les veïnes de Barcelona per tal de recuperar la memòria històrica, cultural, social, artística i urbanística de la ciutat. I és que el Barcelona versió original vol ser l'altaveu d'aquestes vivències col·lectives que formen part de la nostra història recent. En aquesta tasca de redescobrir Barcelona, comptem en la part documental amb la valuosa col·laboració del taller d'història de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí, una entitat bernadenca amb més de 40 anys dedicats a recuperar, estudiar i divulgar la història d'aquest barri. A més, comptem en la narració del programa amb la Olga Miñana i en la part tècnica amb l'Albert Fernández. Un cop feta la presentació, comencem!
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
En aquest tercer programa del Barcelona versió original visitarem una masia ubicada en el que queda de la trotinat part de Sant Martí. Una masia del segle XVII catalogada com a bé cultural d'interès local que actualment té un ús molt diferent al dels seus orígens agrícoles. Estem aquí amb la directora de la Biblioteca Cal Arnau, en un espai que és la masia del segle XVII. Parlem amb la Pepi, ens podries dir o fer cinc cèntims del vostre projecte educatiu a través del lloc?
Bona tarda, Roberto. Doncs pues mira, el nostre projecte educatiu es tracta d'educar, valga la redundància, a través del joc i amb dinàmiques, tenint els objectius de desenvolupament sostenible en compte, d'una manera lúdica.
I quines són els tallers o les activitats més destacades que feu o les que tenen més èxit amb la canalla?
Diré tres. Els agrada molt l'anar a l'hort, perquè aquí a Can Cadena tenim un hort. Els agrada molt l'experimentació, tot el que sigui tàctil, la manipulació, i els agrada molt també els tallers de cuina. Allò, cuinar i menjar són de les que més els agraden també.
I com és fer tot això en una masia del segle XVII? Influeix l'espai en la manera de crear les activitats i els jocs per als infants?
Suposo que ja estem acostumats a on estem i llavors programes en funció de l'espai que tens, com el tens distribuït, com l'utilitzes, si cada vegada o pots canviar algun espai, de canviar alguna taula, però ja sabem que té dues plantes, sabem que hi ha una més ampla, una altra més estreta, i en funció d'això dividim on fem cada activitat.
Molt bé. I suposo que després de la lluita veïnal per aconseguir aquest espai i dels 42 anys que porteu de servei lúdic al barri, la vinculació amb l'entorn és forta. Teniu relació amb altres entitats del barri?
Estem dins de la coordinadora d'entitats Verd, participem amb ells a les festes majors i també tenim vinculació amb altres equipaments infantils i juvenils que hi ha al barri. Llavors participem en la gran majoria d'activitats que es fan al barri, tant per festes majors com per carnestoltes o jo què sé, Sant Jordi. Sí, participem bastant en la xarxa d'associacions i d'entitats de l'Ajuntament.
Molt bé, moltes gràcies pel teu temps, Pepi.
A tu.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había.
En aquest nou programa del Barcelona versió original sabrem per què Cal Arnau, una masia del segle XVII, és ara una ludoteca infantil. Però a més, parlarem d'altres masies que podem trobar a prop de Calarnó. Un conjunt de masos que són l'empremta d'un passat rural no tan remot. Vestigi del nucli poblacional que fa segles va donar origen a l'antic poble de Sant Martí de Provençals. El crit de Salvem Calarnó, salvem la memòria, comencem!
Calarnó es troba ubicada a l'actual barri de la Verneda de Sant Martí, un territori conegut com l'antiga Horta de Barcelona, tal i com la denominaven dos dels cronistes de la ciutat, Ramon Aliberch i Josep Maria Huertas. Aquest entorn, presidit per l'antiga església de Sant Martí de Provençals, també anomenada església de Sant Martí Vell, es trobava envoltat de masies i camps de conreu.
De l'antic temple no s'han conservat gairebé res. Té els seus orígens en una petita capella privada del segle V, consagrada a Sant Martí de Tours, patró de les cavalleries. Sabem que l'any 1052 va passar la demarcació de la parròquia de Santa Maria del Mar, adquirint així un ús col·lectiu. Cal dir que l'església actual és de la segona meitat del segle XV, encara que al llarg de tots aquests segles ha patit un gran nombre de destrosses que han obligat a reconstruir-la diverses vegades. La darrera reforma és de l'any 1948, després que fos destruïda durant la Guerra Civil. Tot i així, encara conserva alguns elements d'estil gòtic tardà, com la portalada, que és d'estil flamíger.
Al voltant d'aquest temple es constituí una sagrera, un espai sagrat limitat per un radi de 30 passes, uns 50 metres que protegia els pagesos i els seus béns de les agressions dels senyors feudals.
Aquest antic espai sagrat, als vols de l'església de Sant Martí Vell, és el que donarà origen a l'actual barri de la Sagrera del districte de Sant Andreu.
A l'entorn d'aquesta església començaren a construir-se algunes masies. Aquests masos es van assentar als voltants dels antics camins, respectant el traçat de les rieres, els torrents i les séquies que portaven l'aigua provinent del rec Comtal. Tota una xarxa hídrica, que a més de vertebrar el territori martinenc, enriquia els aqüífers i regava les hortes i els prats de la zona.
Tot i que Sant Martí de Provençals era un ampli territori que s'estenia des de fora de les muralles de Barcelona fins als marges del riu Besòs i des del mar fins gairebé als peus del Carmel. La condició pantanosa d'una part important del terme va fer que en un primer moment el poblament s'aplegués al voltant de l'església de Sant Andreu del Palomar i també de l'esmentada església de Sant Martí de Provençals. Aquest nucli originari es concentrava principalment a prop de dues vies, el camí de Fondo i el camí de la Verneda.
El camí del Fondo, o Fondal de Sant Martí, sortia de l'actual carrer del Clot, molt a prop de la Torre del Fang, on hi havia una creu de terme senyalant els límits dels termes de Sant Martí i la Sagrera. El camí de la Verneda era un camí històric que durant segles connectava les viles de Sant Martí de Provençals i de Sant Adrià del Besòs, i es deia així perquè duia de l'antiga estació del Clot a un bosc de verns que s'estenia a la ribera del riu Besòs, tot just on hi havia el molí de la Verneda.
De fet, aquest topònim ha donat nom al barri de la Verneda de Sant Martí, territori on es va aixecar el nucli antic de Sant Martí de Provençals. D'altra banda, i llegendes al marge, segons sembla, el mot Provençals, que acompanya el nom de Sant Martí, prové de l'antiga denominació Ager Provincialis, topònim que els romans donaven a les terres del voltant de la ciutat emmurallada. Aquest terme està documentat per primer cop l'any 989.
El nucli antic de Sant Martí de Provençals estava conformat per grans masos i un conjunt de petites masies, al costat dels molins fariners, distribuïts en un extens i fèrtil territori que es va veure beneficiat per la proximitat de l'esmentat rec Comtal. L'ús d'aquesta infraestructura hidràulica d'origen medieval, que transportava l'aigua del riu Besòs des de Montcada fins a Barcelona, afavoria el cultiu de productes de l'horta i el conreu de regadiu a la zona, com verdures, hortalisses i arbres fruiters. Tot i que en aquest ampli domini també hi havia explotacions de secà, com ordi, cereals i vinya.
Durant molts segles, Sant Martí de Provençals mai va arribar a tenir una autèntica fisonomia de poble per l'absència d'un gran centre concentrat de població. Més aviat, es tractava d'un conjunt de masies disperses dins d'un ampli territori.
No serà fins al primer quart del segle XVIII que Sant Martí de Provençals es consolida com a poble, com la resta de viles que configuraven el Pla de Barcelona, quan el nucli originat al voltant de l'església de Sant Martí Vell passà a ser una parròquia dependent de Santa Maria del Mar, a convertir-se en un municipi independent, dotant-se d'un govern local propi.
S'ha de dir, però, que aquesta autonomia administrativa de Sant Martí de Provençals es va mantenir fins al 20 d'abril de 1897, data en la que la va perdre, juntament amb altres poblacions del Pla de Barcelona, al signar-se el Decret Reial d'Agregació Forçosa a Barcelona, per la necessitat que tenia la capital de créixer més enllà de les muralles.
Pel que fa a la trajectòria agrícola de Sant Martí de Provençals, aquesta va patir d'alts i baixos. Si fins al segle XIV el poble va destacar per la seva producció agrícola gràcies a l'aprofitament del rec comtal, a partir dels segles següents i fins mitjans del segle XVII va esdevenir una època més improductiva per les pestes i les guerres. Una etapa convulsa que provoca l'abandonament generalitzat de masos i de terres, amb el consegüent increment dels erms i de la superfície forestal. Durant el segle XVIII, el fort creixement demogràfic que experimenta la ciutat de Barcelona va permetre incorporar l'agricultura de la zona fins a les hores de subsistència dins dels circuits comercials de la capital. Això va ser possible arran de la introducció de nous cultius i noves tècniques agrícoles, que van permetre millorar la producció per fer front a l'augment de la demanda dels productes del camp. Aquest fet propicià l'arribada de població immigrant i, conseqüentment, un important creixement demogràfic a Sant Martí de Provençals. Aquests nous pobladors venien atrets per les possibilitats de treball que oferien l'agricultura i també la incipient manufactura tèxtil.
Aquesta activitat industrial es va desenvolupar més en altres àrees del territori martinenc, principalment en els barris del Clot, el Taulat i el Poblenou, sobretot a partir del segle XIX. Un fet que representa un trencament total respecte del seu passat. En més d'un segle, Sant Martí de Provençals passà de ser un territori amb un poblament dispers i escàs a convertir-se en un dels municipis més industrials de tot l'estat, el denominat Manchester Català.
Tot i aquesta transformació, a l'àrea del voltant de l'església de Sant Martí Vell, l'agricultura continua sent l'activitat fonamental, fins al punt que la industrialització no n'alterà gaire el paisatge agrícola. De fet, aquest paisatge es mantingué pràcticament intacte fins ben arribat mitjans del segle XX, llevat d'alguna fàbrica que es va construir entremig de les grans extensions de conreu.
És significatiu que l'any 1932 només hi ha documentades 12 fàbriques, a l'extensa plana que avui ocupen els barris de Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Pau.
L'any 1887 es va instal·lar la primera fàbrica a la zona. Es tractava de manufactures reunides de la indústria tèxtil, la Verneda. Les indústries que es van establir eren pràcticament tèxtils, aprofitaven també l'aigua del rec comtal i la proximitat a la pròspera indústria del Clot i el Poblenou.
Ràdio Maconda. Thank you.
Testimonis d'aquest paisatge martinenc rural són l'escriptor Xavier Benguerel, que en el seu llibre Memòries 1905-1940 fa una descripció del paisatge.
En altres camps prop del Besòs, a Sant Martí de Provençals, es donaven bròquils, tomàquets, cols i albergínies de gran categoria.
I també l'anteriorment esmentant Ramon Aliberg, que a mitjans del segle XX escrivia:
els masos de Sant Martí es troben situats enmig de camps d'hortalisses, regats amb aigües de les fàbriques, de vegades tèrboles, que no deixen de tenir un valor fertilitzant.
A més, Ramon Aliberg citava un bon conjunt de masies que hi havia a l'entorn:
Cal Armengol, Cal Gallinaire, Can Masover, Cal Juliol, Can Pujades, Can Canals, Can Planes, Can Cadena, Can Riera i Cal Arnó.
Aquestes quatre darreres han sobreviscut a l'especulació i a la febre constructora dels anys 60-70.
Pel que fa a Cal Arnó, la masia protagonista d'aquesta història, estava ubicada a la cruïlla dels camins de Fondo, de la Verneda i Provençals, molt a prop de l'església. Es tracta d'una masia senzilla del segle XVII, de planta baixa i un pis amb coberta a doble vessant. Disposava de dos portals, un quadrat, actualment desaparegut, i l'altre és un arc de mig punt dovellat. Té quatre finestrals de l'època. En un d'ells trobem una làpida on està gravada la data de l'any 1689. També existeix un finestral gòtic, segurament tret d'una construcció més antiga. Les façanes laterals són llises, llevat d'alguna diminuta finestra.
El nom d'Arnó prové de l'últim propietari que hi visqué a la masia. I, segons sembla, el mas també fou propietat del general Manso, un personatge no massa conegut, malgrat tenir el nom d'un carrer a Barcelona i ser el protagonista d'un poema de Jacint Verdaguer.
Josep Manso i Solà va néixer a Borredà l'any 1785, però va passar la seva joventut a Sant Martí de Provençals, treballant de moliner al molí de la Verneda. L'any 1808 va allistar-se voluntari a l'exèrcit per lluitar contra les tropes franceses de la Guerra del Francès. Durant els 6 anys que va durar el conflicte, l'oficial Josep Manso va tenir un paper rellevant que el va fer ascendir de rang en diverses ocasions. Un cop acabada la guerra, l'any 1814, va ser recompensat amb 30 mujades de terra a la Verneda i, a més, va ser nomenat governador de la Ciutadella quan encara era un fort militar. Al llarg de la seva exitosa carrera militar, va obtenir diverses condecoracions, a més d'assolir el grau de capità general de Castella la Vella i el càrrec polític de senador. També fou honorat amb el títol del comte de Llobregat.
Pel que fa a Cal Arnó, la masia va mantenir l'activitat agrícola fins l'any 1882. Els últims masovers, l'Isidre Crusens i la seva dona, la petita Fenollosa, correaven els terrenys dels voltants de la masia i venien els seus productes, principalment verdures i julivert, als mercats locals, com el del Clot. Tot i no ser el primogènit, l'Isidre va heredar el títol d'arrendament de la masia del seu pare, en Joan Crusens Bonet. Com a masover de Cal Arnó, l'Isidre continuava pagant el lloguer del mas i l'explotació de les terres als hereus de l'esmentat general Manso. Cada any anava de la Verneda de Sant Martí fins a un despatx del Passeig de Gràcia a desemborsar un total de 6.000 pessetes a l'administrador de la masia. Del dia a dia a Cal Arnó i de l'entorn rural de la Verneda de Sant Martí parlem amb l'Assumpta Magrans, neboda neta de l'Isidre Crusens, l'últim masover de Cal Arnó. I també amb el Joan Pombo, gendre del Martí Crusens i un dels germans petits de l'Isidre Crusens. Assumpta, vostè és la neta i la neboda neta dels últims masovers de Cal Arnó, en Josep i l'Isidre Crusens. Quin és el seu record de quan els seus familiars encara vivien a la masia? Ens pot fer 5 cèntims de com era el dia a dia en aquell Cal Arnó?
El meu tiet era el que cultivava els horts, la terra, i la meva tieta era la que venia les verdures al mercat del Clot. Amb la qual cosa el meu tiet cada dia se'n cuidava de l'hort i després al dematí anaven a vendre el Clot. Vull dir que era la seva vida. vida.
Des de quant temps portaven allà? Des de tota la vida?
Sí, el meu tiet, quan es va casar amb la tieta, van a viure a la masia, perquè llavors ja tots els germans ja havien marxat, perquè era el tiet Isidro, que li dèiem així, era dels petits de la colla, que eren 7 germans. Amb la qual cosa, ell es va quedar amb la casa. Cosa molt estranya en aquella època, perquè sempre era el primogènit que es quedava, però pel que sigui, doncs va ser ell el que es va quedar amb la casa, i doncs, ell es va encarregar doncs, d'això, de l'or, de la casa i de viure a la casa. Doncs era com un pagès de qualsevol altre poble.
Què li explicava el seu avi d'aquell Sant Martí rural?
Doncs d'aquell Sant Martí rural, doncs, ells estaven molt contents de ser pagesos, perquè tots eren pagesos i n'estaven contents. Estaven contents de la terra, de com vivien, encara que tinguessin dificultats, doncs, que si plovia, lo típic. Hi havia molt bona harmonia en totes les masies de la rodalia i tots junts doncs, celebraven les festes de Sant Antoni, la festa major, quan tenien ocasió, doncs, es reunien tots. Eren gairebé una família tots plegats, no? Vull dir, s'ajudaven mútuament, si tenia problemes d'una cosa, anava a ajudar-lo. Vull dir, hi havia molt bona relació, eren tota una família.
Les tasques del camp es compartien?
Bueno, cadascú tenia el seu espai, clar. Suposo que quan, si algú li feia falta alguna cosa, doncs s'ajudaven, però ja no t'ho sabria dir tampoc. Mm. Home, Déu-n'hi-do lo grans que eren el terreny que es cultivava, però no sé, el que sí que hi havia... Però això ja ho sé de la banda del meu pare, era amb el temps de regar i de com s'havia de regar. Tenien un tempus i s'havia de regar en una hora determinada, cadascú la seva hora. Si era a les 3 de la matinada, s'havia de regar a les 3 de la matinada. Si era a les 4 de la tarda, a les 4 de la tarda. I cadascú, quan li tocava, doncs anaven a un lloc cap allà al pont del treball, que es duria a connectar l'aigua i anaven cap aquí o cap allà.
Era una aigua que provenia del rec Comtal,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I, bueno, pues això, i havien d'estar en harmonia, no es podien barallar, perquè si no malament, per repartir-se l'aigua.
Joan, què em pots explicar d'aquell Sant Martí Vell?
Bueno, jo el que puc explicar és des de l'any 72 que vaig entrar a la família. Sempre que hi havia una celebració, pues, anàvem tots a la casa gran. I allí feien el dinar, a la mà dreta tenien el menjador de festa i al costat, junt amb la cuina, tenien aquesta taula gran que era el menjador pels treballadors, per tots els fills, pel dia cada dia. I sempre n'hi havia un que tenia que posar-se en una punta, en el qual hi havia una palanca, per poder fer anar el ventall i cada dia li tocava un de diferent. Això és el que m'havien explicat.
Es pot fer una descripció, ara que parlem d'això, de com era per dins la masia, breument?
Pues mira, la masia era... A fora hi havia un safareig preciós i després hi havia la finestra aquesta que és gòtica.
Sí, que és gòtica.
Que és molt xula. I després, bueno, entraves a la casa, hi havia un espai gran i a mà dreta hi havia el menjador que hem dit. Continuaves i després del menjador hi havia un petit lavabo, bueno, que era una comuna, no?
Sí.
Primerament. Després, passada la comuna, hi havia l'escala a la dreta que pujaves cap a les habitacions. I al fons hi havia la cuina, que era enorme, que era... molt gran, no sé quants metres quadrats. Era
l'ample de la casa.
L'ample de la casa, exacte. Tenia una taula magnífica, molt maca, de fusta, amb un ventall així per espantar les mosques, per no molestar. Hi havia una pastera també que feien el pa allà, amb un forn de llenya. Bueno, no li faltava detall d'una cuina típica catalana. Això era la planta baixa. I a dalt hi havia les habitacions amb les...
sala i alcova.
A les alcoves, una sala. I a dalt no hi havia comuna, que no. No hi havia.
Jo diria que no.
I després també hi havia unes golfes, però allà com que no hi pujaven... Perquè
no, allà no hi pujaven.
No hi pujaven
no hi
perquè no
es
deixaven pujar els nens ni jugant. I després a baix, a mà esquerra, entrant, mirant la façana... A l'esquerra hi havia les quadres, i això era el conjunt de la casa. Mm-hmm. Després, en la era, hi havia la era de davant de la casa, hi havia una glorieta, però era molt xulo perquè, clar, a les nanes ens feia molta gràcia i ja, ens posàvem a jugar allà. I a darrere de la glorieta hi havia una altra casa que en allà hi va estar visquent un dels germans.
Sí, el Jaume.
I després, quan va marxar, ho fèieu servir de magatzem,
sí,
no?
Sí, es feia servir de magatzem.
I després hi havia una mica de galliner, no?, també.
Sí, algú també, sí.
I a continuació hi havia una mica d'or i després hi havia ja les terres, els camps.
La terra i els camps, al davant i al cantó. El del cantó, mirant la casa a l'esquerra, ara hi ha el mercat, que això també era formava part del terreny, i després, mirant la casa endavant, tot el terreny del que avui és la plaça, tot això també era horta. Com un cantó hi havia una bòbila.
I quan parlen de quadres, quin bestiar tenien?
Tenien cavalls.
I un burro, sí, que es deia Rubiales.
Sí.
És que pel transport, sí, l'avi Joan, sí, anava a França a buscar a la Camarga i a Puigcerdà també, perquè són de cama gruixuda, els bretons, els frisons, anava a comprar. Ells tenien més d'un negoci sobre aquestes terres. Mm-hmm. Feien transport en carro i cavall, i després
correaven. Sí, això va ser, però Joan, va ser quan vivien tots els germans.
Tots els germans.
Quan encara ell no estava casat.
Exacte.
Que transportaven terra i sorra i no sé què, amb carro i cavall,
També feien això.
En carro i cavall, i van participar a la construcció del santuari del Tibidabo, que transportaven els germans. Tots, amb el carro, cap allà a portar pedres i sorra.
Pedra i sorra. El camp de la bota, la sorra del camp de la bota, fins a això. Era un... Això sí que ho havia explicat el tio Isidro, que era un viatge i mig cada dia. Sí, sí. Anar al dematí a buscar la sorra, pujar-la fins a dalt, baixar, anar al camp de la bota, tornar a carregar, anar-se'n a casa per demà al dematí, a primera hora anar-se.
Sí, sí, això també m'ho explicava el meu avi, el Josep.
Molt bé.
Sí.
Però al territori de la Verneda de Sant Martí trobem documentats altres masos.
Can Penya, Can Iglesias, Can Marçal, Can Mariner, Calberro o Canyau.
Altres elements que conformaven aquella estampa rural del Sant Martí Vell eren...
L'antic cementiri, situat al costat de l'església i traslladat al cementiri de Sant Andreu l'any 1924.
L'encara conservada rectoria de la parròquia, construïda entre els segles XVII i XVIII, que també feia de jutjat de pau, presó, així com de casa consistorial. Aquesta última atribució fins a la construcció de l'actual seu a la plaça Valentí Almirall del Clot, al segon terç del segle XIX.
L'hostal, edifici on reposaven les caravanes que circulaven pels camins Fondal de Sant Martí i de la Verneda, i el corral d'en Peris, espai que servia per guardar els ramats i d'altres animals de les persones que s'allotjaven a l'hostal.
Aquestes dues darreres construccions tampoc s'han pogut preservar, ja que foren enderrocades a principis dels anys 80. D'altra banda, els masovers que habitaven els masos van mantenir els seus cafès diaris, costums i tradicions marcades pel calendari litúrgic catòlic, fins gairebé mitjans del segle XX.
El diumenge més pròxim, el 17 de gener, celebràvem les festes de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Una diada, la dels Tres Tombs, on es beneïen els cavalls i els muls, que un cop acabada la missa, desfilaven pels camins de la Verneda. També era costum menjar panets i tortells.
Aquest dia, els veïns dels voltants s'apropaven a l'església de Sant Martí de Provençals, però també la gent de Barcelona, que venien en romeria al que per ells eren els camps de la ciutat.
Una altra festivitat important, que durava 4 dies i que també representava un punt de trobada de tots els pagesos de la rodalia, era Sant Isidre Llaurador, el 15 de maig. Per Sant Isidre, patró dels pagesos, es celebrava una missa i una processó on es treia el sant engalanat amb rams de flors. A la sortida de la missa es cantaven els goigs de Sant Isidre i es ballava el ball de rams a la porta de l'església. També es venien tortells i borregos. Després, a la tarda es muntava un embalat en l'era de Campanes, on s'instal·lava una orquestra i els presents ballaven el tradicional ball de Déu. A més, els pagesos dels voltants feien un sopar de germanor.
Pel que sembla, Campanes tenia una posició privilegiada en el territori, ubicada al costat de l'església i al llarg de camí de Fondo. Segons els testimonis, era la casa més gran i la que posseïa més terres. Es comenta que els terrenys on avui es troba la plaça Monumental eren de la seva propietat i que havia arribat a tenir més de 4.000 gallines i uns 300 porcs.
Com en l'actualitat la festa major era l'11 de novembre, dia de Sant Martí de Tours, un dels moments més importants de tot l'any. Durant la festivitat s'hi feia un ofici religiós, una processó i balls tradicionals que plegaven a una bona part de la població martinenca.
Dels costums i de les festes conversem amb l'Assumpta Magrans i amb el Joan Pombo.
Avui és festa, avui és festa.
I es poden descriure alguna festa d'aquestes? Per exemple, els Tres Toms, el dia de Sant Antoni?
Pues el dia de Sant Antoni, ells d'entrada tenien el pendó. I aquest pendó és el que ells treien i com que tenien cavalls, anaven amb el cavall a fer el recorregut dels per Tres Toms. Eren els abanderats. Sí. D'una forma.
Els abanderats, sí, sí. Eren els que portaven, el que guardaven el pendó a casa seva.
Exacte.
I, bueno, i eren els que anaven pues, per tot el barri, anaven pel Poble Nou, per l'església del Sagre Cor i tota aquesta banda d'aquí. I després al final, abans no sé si feien la missa abans o després, però jo recordo de petit, això sí, com que els meus pares treballaven, doncs em deien, tu nena, has d'anar als Tres Toms, i després allà faran una parada que hi ha els tortells de Sant Antoni i els borregos. I a nosaltres ens toca un tortell i els borregos perquè som de l'associació de les festes de Sant Antoni. Sí. Jo anava allà, doncs vinc a buscar els borregos i el tortell, i bueno, doncs veia tota la festa dels cavalls i tota la cosa aquesta.
I com que jo estava a Sant Andreu.
També n'hi havia dues festes.
De Sant Andreu i de Sant Martí.
Sí, i celebràvem dues vegades, clar. Llavors, el que jo recordo de petita, quan hi havia una festa familiar, era molt important. Convidaven els familiars més propers i anàvem a dinar a la casa. Uh-huh. I era una festa, vull dir, cuinaven tot el que sabien cuinar, que si el pollastre rostit, que si el caldo, que si els canelons, el que tocava de la festa, s'ho passaven bé. Tenien un menjador, entrant a la casa, a la dreta, que aquell era el menjador especial per la celebració. O sigui, aquell menjador només s'obria quan hi havia una celebració.
I, per exemple, la festa dels Tres Toms, més o menys, a quins anys es va deixar de celebrar?
A Sant Martí va ser bastant ràpid, però Sant Andreu encara es fa.
Llavors, allí devien ser els anys 50 o alguna cosa així, es devia acabar.
No, més endavant, potser 60 i alguna cosa, perquè si jo recordo que anava a buscar el tortell, doncs haurien ser, jo hauria de tenir 10 anys, una cosa així.
10 anys, sí.
Però a partir dels anys 50 del segle XX, les coses comencen a canviar del tot en aquest bucòlic entorn rural.
A partir de la segona meitat del segle XX, la fisonomia de la Verneda de Sant Martí va patir una gran transformació. Els especuladors immobiliaris van veure en aquells camps de conreu una gran oportunitat de negoci per la gran demanda que hi havia d'habitatge d'obrer. Una necessitat generada arran de l'arribada massiva d'immigrants a l'aleshores Barcelona industrial. En un primer moment, els propietaris dels masos van anar venent una bona part de les seves terres, que ja no eren rentables. Aquest fet va contribuir a la desaparició del rec comtal. No eres un juguete.
Levántate y lucha. Els camps de conreu de la zona es regaven pel sistema de boques de rec procedents d'aquesta séquia i cada pagès tenia un horari convingut per poder fer-ho. Però aquest sistema es va deixar d'utilitzar a mida que el rec comtal s'anava soterrant, així com es desviaven i s'anul·laven trams de manera gradual, tot com a conseqüència de l'esmentat creixement urbanístic de la ciutat. Davant d'aquest prejudici, els masos que encara mantenien conreus van haver de construir pous per poder-los regar.
El primer grup d'habitatges que es va construir, impulsat pel Patronat Municipal d'Habitatge, va ser a la zona de Via Trajana. Posteriorment es van construir dos grups més a banda i banda del carrer Guipúscoa, promoguts per la Caixa de Pensions i l'Obra Sindical de l'Hogar. Finalment, l'any 1956, amb l'aprovació del Plan Parcial Zona Levante Norte, que també afectava el sector del Besòs, es va accelerar la urbanització dels carrers i la multiplicació de polígons residencials i de grans blocs d'habitatges que avui dia caracteritzen la Verneda de Sant Martí. Aquestes construccions les costejaven immobiliàries, bancs o caixes d'estalvis, cooperatives, patronats, mutualitats, així com empreses de tota mena que construïen habitatges pels seus empleats.
Tota aquesta febre especulativa i constructora que es va produir durant la segona meitat del segle passat va fer desaparèixer la majoria de les masies anteriorment esmentades, així com les terres dedicades al conreu. Un exemple el tenim a la denominada Fonts de les Eres, que pertanyia a Calarnó, uns terrenys on es va aixecar un sector del barri Parera, un barri que fou inaugurat l'any 1958. D'aquesta transformació de l'entorn rural de Calarnó i la resta de Sant Martí Vell i de com va pair aquests canvis als últims masovers de la zona, ens parla l'Assumpta Magrans i el seu marit, Jaume Creixell, veí de la Verneda de Sant Martí des de que tenia 2 anys. L'Isidre i el seu avi, el Josep, van ser testimonis directes de tota la transformació a l'entorn de la masia. Com va ser tot plegat? Tot aquest procés de canvi, amb l'arribada de nous pobladors aquí a Sant Martí, la construcció de molts pisos... Parlaven d'això, ells?
Sí, parlaven d'això i, en general, de tot el que estava succeint a Barcelona, no? Que doncs, les cases s'estaven menjant el terreny d'on estaven, no? I, clar, doncs, ho veien a venir, que arribaria un moment doncs, que haurien de marxar. De fet, el tiet Isidro, com que no tenia descendència directa, doncs ells ja es van plantejar de que haurien de marxar i ens van comprar un pis també perquè quan hagués de marxar doncs marxarien. I potser amb ells tampoc no es vaig veure massa afectats perquè ja era la seva jubilació, saps? Perquè no es podien fer càrrec tampoc de la casa. I clar, la casa tampoc no era propietari d'ells. Era de lloguer dels descendents del general Manso. Vull dir que era una cosa que la deixaven i punto. Però el canvi de vida no va ser tampoc molt fort per ells. El que sí, jo sé que totes les masies que hi havia al rededor, aquells sí que tenien descendents i per ells sí que va ser un disgust molt fort el fet de tenir que marxar i deixar les terres.
Mm-hmm. Suposo que van rebre alguna mena de pressió per part dels propietaris de les masies i dels especuladors immobiliaris i fins i tot del mateix ajuntament, no? Que els va pressionar una mica perquè aquest procés s'avancés. No?
Sí. Va haver-hi una lluita també, jo crec que una mica desafortunada, perquè no es va saber portar amb delicadesa com tocava, senzillament. Per una banda hi havia l'associació de veïns, nosaltres també érem membres de l'associació de veïns, i reivindicàvem pues, clar, que el barri fos un barri digne, que es fessin escoles, que s'asfaltés el carrer, que etcètera, etcètera, però clar, l'altra banda, estaven fent fora gent que estaven allà visquent tota la seva vida i havien de marxar de la casa i de la feina, i això no es va portar com s'hauria d'haver portat.
Volia afegir algo que deies abans, els que vivien aquí, que era un sistema de vida i un esquema de vida absolutament diferent del que hi ha ara, i com veien que se'ls anaven apropant totes les vivendes que s'anaven fent. Mm-hmm. Aleshores, vulguis que no, encara que oficialment no es digués, la pressió hi era. Mm-hmm. I llavors, això era una zona absolutament agrícola, era el Pla de Sant Martí, que connectava amb el Pla de Barcelona, que el de Barcelona, quan a l'Eixample, doncs, ja va acabar com
va acabar.
I aquí, doncs, anava venint, i aquí, clar, doncs, van començar amb l'edifici de la Caixa, i a partir d'aquí, doncs, ja es va anar fent el grup sindical, al Construcciones Españolas, etc, etc. Llavors, clar, això trencava amb un sistema de convivència absolutament diferent. Per què? Perquè ells eren solidaris, perquè ho havien de ser per nassos. La gent que vivia aquí, si un dia un tenia un mal de panxa, només podia recórrer amb un veí. Vull dir, clar, era un esquema social absolutament diferent.
En menys de 20 anys, aquest territori martinenc va deixar de ser un ancestral paisatge rural a convertir-se en un barri residencial obrer, que va plegar un nombre important de població. Una transformació precipitada de l'entorn amb una alta concentració de grans blocs de pisos, en alguns casos construïts amb materials deficients i sense cap mena de coherència urbanística.
A més, com la resta de barris de la perifèria, la Verneda de Sant Martí es caracteritzava per la manca total de serveis i equipaments, així com per una deficient xarxa de comunicacions amb la resta de la ciutat.
Aquest caòtic creixement urbà, així com la manca d'equipaments i serveis als barris de la ciutat, fou la llavor del naixement dels moviments associatius veïnals a principis dels anys 70. Entitats que reclamaven millores als barris, però un cop resolts alguns dels problemes que van donar lloc a la seva creació, van dirigir part dels seus esforços a reivindicar les tradicions i les arrels històriques del seu territori. És així com algunes de les associacions de la Verneda de Sant Martí van veure en aquells masos, que encara s'hi conservaven i que representaven el passat agrícola de la zona, una empremta d'identitat d'un barri on la citada especulació urbanística havia fet estralls l'entorn.
S'ha de dir que, segons l'esmentat Plan Parcial Zona Levante Norte, una bona part de l'àrea que ocupaven les masies ubicades al costat de l'església s'havia de destinar a una gran zona verda. De manera que quan es va recuperar la democràcia municipal, les associacions veïnals de la zona van fer de la conservació de les masies i de la construcció d'un gran parc, l'actual Parc de Sant Martí, una de les seves principals reivindicacions. De fet, no es pot entendre la defensa de Calarnó i la resta de masies que conformaven el Sant Martí Vell sense la reivindicació del Parc de Sant Martí.
Al gener de 1976, les associacions de veïns de Sant Martí de Provençals i la Verneda Alta van començar a reivindicar la construcció del parc amb una inauguració simbòlica que va consistir en una plantada d'arbres en un solar que avui forma part de l'actual parc. Aquesta acció també fou l'inici de la lluita per mantenir el nucli antic del poble de Sant Martí de Provençals dins del parc, quan aquest encara es mantenia gairebé intacte.
Aquestes reivindicacions van quedar paleses en el Pla Popular, redactat per l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, l'any 1978. Aquesta proclama veïnal fou una proposta de millora al Pla General Metropolità, presentat pel Consistori l'any 1976. Una ordenació municipal del territori que l'entitat bernadenca considerava insuficient perquè feia equipaments, serveis i zones verdes que en un futur s'havien de construir al barri. Del per què els veïns i veïnes es van mobilitzar per salvar Calarnó i el nucli antic de Sant Martí de Provençals, conversem amb el Jorge Borlán, membre de l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, i que ha dedicat una bona part de la seva vida a l'educació i a la cooperació internacional. Per què van lluitar per Calarnó els veïns de la Verneda de Sant Martí?
Bueno, nosaltres tenim la sort, perquè s'ha de dir així, que sent un barri completament nou, és a dir, una barriada que li diuen en aquella època, o un barri dormitori, tenim una estranya sort i meravellosa, que és que van créixer al voltant del nucli antic d'un autèntic poble rural. Això donava la possibilitat de tenir certa capacitat d'identitat, que és una de les coses típiques que es perd en aquest tipus de barriada, o que triga molt en assumir una nova identitat, perquè són gent que ha vingut de tot arreu, de diferents llocs, i no té una identitat pròpia. Nosaltres teníem aquesta sort entre, sobretot, bueno, l'església de Sant Martí i el que hi havia al voltant, que eren tres masies, encara que hi havia sis masies, i antigament hi havia moltes més masies, que jo me'n recordo perfectament quan era petit. Per què es va lluitar? Suposo que per això, encara que va haver-hi un detonant, que és en un moment determinat, l'Ajuntament de Barcelona va voler enderrocar la masia de Calarnó i va arribar una màquina excavadora i va clavar les dents a la teulada de Calarnó. Increïblement, les veïnes, sobretot, perquè era un dia al matí, van reaccionar i van baixar i van parar les obres. A partir d'aquest moment es va posar en marxa, es va endegar un procés increïble de reivindicació de la masia. És veritat que, en concret, a l'Associació de Veïns de la Verneda Alta hi havia el que es deia un plan popular que s'havia aprovat en l'assemblea de barri. Doncs hi havia una reivindicació de que les masies, l'església i tot això s'havia de conservar i s'havien de fer altres serveis. Però sí que és veritat que el detonant d'això va ser una reacció popular de la gent d'un matí que va passar i unes dones van baixar allà i van dir que això no es podia tirar i a partir d'aquí va començar tot un procés que va acabar amb el que tenim ara, que és una ludoteca, que és un procés llarg.
Tot i així, suposo que no tothom dins del veïnat estava d'acord amb la seva conservació, no? Es va haver de picar pedra, d'alguna manera, per convèncer els menys convençuts?
Sí, no? Evidentment hi ha gent... Però això és una cosa que passa molt amb, diguem, la conservació del patrimoni. I aquí sí que, si em permets, un moment, jo he treballat molt a Amèrica Llatina, com t'he dit, i he treballat precisament en conservació del patrimoni, no? I és un procés al que s'arriba. Avui en dia, gràcies a Déu, en general, a tot l'Estat, i a tota Espanya, i a tota Catalunya, hi ha una valoració molt gran del patrimoni, una defensa del patrimoni, perquè ens hem adonat que això dona identitat, però també és un servei, inclús pot donar diners. De tal forma que si en un poble petit tu tens quatre pedres d'un antic castell, que ningú li feia cas fins fa 30 anys o 20 anys, ara aquelles pedres, hi ha un cartell, hi ha una llegenda que s'han inventat, a l'escola van allà els nens a dibuixar-ho, i això està molt bé. Però això ha estat un procés, i en aquella època, parlem del 88, també passava això al barri. Esto está muy viejo, pa que lo quieren, eh? Que lo tiren y lo hagan nuevo. I això és un procés molt lent de conscienciació cultural, que sí, que va costar. Hi havia gent que deia que esto pa que esto, que lo tiren. I va haver-hi tot un procés de... Però en general, jo sí que és veritat que jo crec que en general la gent ho va defensar perquè aquesta possibilitat de tenir un cert nivell d'identitat, però sí, jo recordo perfectament aquesta frase de esto pa que lo queréis, que lo tiren, que está muy viejo. Sí, és veritat, sí.
Per a la construcció del parc, l'Ajuntament va haver d'expropiar 13 parcel·les que pertanyien als masos de l'entorn, expropiacions que afectaven tant a propietaris com a arrendataris dels terrenys. És a dir, els masovers, un fet que dificultava les gestions. Després de diferents negociacions a diverses bandes, entre associacions de veïns del territori, Sant Martí de Provençals, la Verneda Alta i Cabezas de Família Sant Martí, i entre les esmentades associacions i l'Ajuntament de l'aleshores alcalde Josep Maria Sòcies, es va aprovar un projecte de parc obert l'any 1981. Però no fou fins l'any 1983 que van començar les obres de la primera fase.
La construcció del tan desitjat parc de Sant Martí va tenir molts problemes d'execució. El projecte es va realitzar en 6 fases, que es van allargar fins l'any 1995. Un total de 12 anys, amb constants demores i diferint del projecte inicial, pactat per les parts implicades, a mesura que avançava la seva consecució. De l'odissea que fou la construcció del tan desitjat parc de Sant Martí, ens parla el Jorge Borlán. Quan parlem de la conservació i la rehabilitació de Calarnó i la resta de masos de l'entorn, això va lligat amb l'odissea que fou la construcció del tan desitjat parc de Sant Martí. Per què va trigar tant en tirar endavant tot plegat? Recordem que va ser un total de 12 anys i pel mig se l'intent d'enderrocar la masia de Calarnó. Per què creu que va trigar tant això?
Doncs no ho sé, suposo que era una inversió molt gran perquè hi havia certes pressions. Com a cosa curiosa, ja te diré que jo tota la vida he viscut just davant del parc de Sant Martí. Jo sempre me'n recordo que la meva mare explicava que quan ells van comprar el pis l'any 66, una cosa així, o 65, no, aquí en 2 o 3 anys, aquí esto van a hacer un parque aquí delante, ¿no? Ah, qué bien, no sé qué. Y mira cómo va la cosa, ¿no? No sé por qué triga tan, porque estas cosas también son llargas. Pero bueno, dirían, y había un par, sabía de hacer el par, y finalmente el van fer, porque en aquellas épocas podían haber cambiado el plan y haber fet construcciones allá, porque la especulación estaba, bueno, tota aquests barris nostres són fruit de la especulació, de molta gent que es va forrar, ficant-nos a tots en aquesta espècie de colmenes aquí, ¿no? Altra cosa és la qüestió de les masies. Això sí que és fruit del treball de molta gent, inclús de la gent que ha reivindicat la història del barri i després l'ha posat en valor. I jo crec que d'un canvi en la mentalitat de la gent que ha començat a valorar que això era de profit per la identitat del barri i que això li donava certa capacitat d'identitat. Ara mateix seria impensable. Com seria el barri si no s'haguessin conservat les masies i l'església? Inclús la gent seria diferent, perquè l'orgull de tenir una cosa així no ens adonem, però si ho pensem, doncs... La sort que tenim va ser aquesta, no? O sigui que, per què va trigar tant? Bueno, perquè aquestes coses són lentes. Jo no sé si és la cosa de l'Ajuntament, però per què va trigar tant en construir-se la llar d'avis que hi ha al carrer Cantàbria amb el carrer Huelva? Això sí que va ser la lluita de la fàbrica Vila que hi havia allà, que a sobre no van poder conservar la ximeneia que hi havia. La primera cosa que jo vaig fer a la meva vida en aquest barri va ser quan jo tenia 14 anys recollir signatures perquè havien atropellat a un nen a l'encreuament aquest que hi ha aquí, perquè no hi havia semàfor. O sigui, venien d'un nivell molt baix, però no nosaltres, tots els barris, no? O sigui que, per què va trigar tant? Doncs perquè van voler trigar i perquè igual no tenien tants diners.
Però abans de l'inici de la construcció del parc, un fet va posar en alerta el veïnat de la Verneda de Sant Martí.
En mi ciutat.
I fins aquí la primera part de la història de Calarnó, una masia del segle XVII ubicada a la Verneda de Sant Martí. En el pròxim programa del Barcelona versió original t'explicarem més coses al voltant de Calarnó i la resta d'empremtes que encara es conserven del Sant Martí Vell. Abans d'acomiadar aquest tercer podcast del Barcelona versió original, volem tornar a agrair l'estimable col·laboració del taller d'història de la Salab i als veïns i veïnes que han participat en aquest podcast. Com igualment, tornar a agrair a la Olga Minyana, la veu en majúscules que m'acompanya en la locució, a l'Albert Fernández, l'il·lusionista de la tècnica, i al Julián Figueras, el motor de tot plegat, que fan possible aquest programa documental de proximitat que és el Barcelona versió original. Moltes gràcies a tots.
En mi ciutat.